senyor Junqueras, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Amb ell parlarem de l'actualitat, diguem-ho, més política, i després li reclamarem que, jo sé que aquestes coses no es transformen, que és polític, però a vegades és historiador, i que ens acompanyi a visitar les ruïnes de la ciutat de Barcelona.
Serà un plaer, gairebé estic temptat de dir que serà més plaent acompanyar-los com a historiador que com a polític, diguem-ne. Però potser millor que no ho digui.
Després parlarem... Mira, aprofitant que baixarem a la zona de les ruïnes, després li parlaré de l'article que va escriure ahir el Pedro J. Ramírez parlant de del 1714, la seva lectura que en feia de la interpretació del que va passar fa 300 anys.
Molt bé.
Primer, molt breument, perquè després en parlarem. Què li sembla el que he vist fins ara?
Doncs extraordinari. Jo el coneixia el Born i conec l'època i m'he dedicat a estudiar-la poc o molt, diguem-ne, i el cert és que avui, vist amb la perspectiva que es veu ara, doncs és espectacular i que et convida molt a entrar-hi, a venir-hi, a ser-hi, a tocar-ho gairebé literalment, diguem-ne, segurament literalment no s'ha de fer mai d'això de tocar les pedres, però realment et convida a tocar-ho perquè veus la vida de la ciutat en aquella època, i segurament trobar això a qualsevol ciutat europea és impossible, i per tant estem davant d'un escenari privilegiadíssim.
Però després en continuarem parlant, però si parlem de la política del país, deixi'm preguntar-li, divendres, després d'escoltar l'entrevista a Catalunya Ràdio que va donar el president de la Generalitat, es va quedar neguitejat, i dissabte, després d'escoltar-lo, el Consell Nacional de Convergència es va quedar més tranquil?
A mi el que em tranquil·litza és el poble de Catalunya, els ciutadans de Catalunya, la majoria social i, per tant, la majoria política que se'n deriva en el nostre país. I, per tant, em sembla que tots plegats hem d'aprendre a no atabalar-nos gaire ni entusiasmar-nos massa, sinó atabalar-nos i entusiasmar-nos lo just. I lo just és allò que marca la majoria dels ciutadans. Per tant, aquí els protagonistes d'aquest procés serà la majoria social del país i, per tant, la majoria política que es deriva d'aquesta majoria social. Els protagonistes d'aquest procés són els ciutadans, que cada dia, i a més demà passat, especialment amb la Via Catalana, doncs faran una demostració, i ells són el motor d'aquest procés, i a nosaltres el que ens toca és intentar ajustar-nos tant com sigui possible i respondre dels nostres compromisos.
Empuiar l'enteria d'això, sí. Escapolir-se sí, de l'escomesa.
Sí. No. Jo crec que sí, jo crec que hi ha respost. Jo en qui confio és amb els ciutadans de Catalunya.
I el que confio... Però has de confiar també amb el Mas o no, no sé.
Ha deixat clar que confia més...
Ara parlem en clau política, eh?
No, Pilar, ha deixat clar que confia més amb els ciutadans que amb el Mas.
Però que confia en el poble està molt bé, però hem de saber si confia o no amb el seu partner.
He deixat clar que confio amb els ciutadans, i la interpretació que feia en Xavier Sardà segurament en gran mesura s'ajustava a la realitat, diguem-ne, en el sentit de que confio molt en els ciutadans, en aquesta mesura, segur, i també he explicat moltes vegades, i és un plaer tornar-ho a explicar aquí, que jo confio i que vull confiar, i si m'ho permeteu, que necessito confiar en el president de Catalunya i en el seu govern, i confio, vull confiar i necessito confiar que faran tot el possible per complir els compromisos amb el seu programa electoral, amb l'acord d'estabilitat parlamentària, amb les votacions del Parlament de Catalunya, i per tant, com que hi confio i vull confiar i necessito confiar, doncs d'aquí no en sortiré.
Digui'm la veritat, si no ho pot dir, digui que no ho pot dir.
És veritat que
el dia abans que Artur Mas digués el que digués, vostè estava informat?
No és veritat en absolut.
Però és que què va dir?
No és veritat, ja comencem.
M'haurà d'explicar.
La pregunta és si jo sabia el que diria el president el dijous, o si jo sabia el que diria el president el divendres, o si jo sabia el que diria el president el dissabte. La resposta és no ho sabia, ni el que diria el dijous, ni el que diria el divendres, ni el que diria el dissabte. D'altra banda, també té un punt de normal que jo no tinc per què saber el que dirà el president del país cada dia.
No
de la
però,
mateixa
però
manera
davant,
que
ell... davant d'una declaració com aquesta, malgrat que la Pilar digui que no va dir res, interpreto que potser vostè, com a cap de l'oposició, podria saber-ne.
Doncs res. I després, en aquest tipus de pregunta intentaré no contestar-la
gairebé mai més,
en el sentit de que a mi em sembla que perquè les relacions de treball siguin fructíferes, molt sovint exigeixen altes dosis de discreció. I per tant, la meva obligació és ser discret. Ara, en aquesta ocasió, i vista la prèvia que vostè feia, si no pot contestar, digui que no pot contestar, etcètera, etcètera, m'he sentit conduït a donar la resposta. La resposta és que no ho sabia.
Val. El 2014 hem de decidir el nostre futur i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè sigui així. La independència, com més aviat, millor. Això deia el Twitter després de les paraules d'Artur Mas. És a dir, consulta el 2014 sí o sí.
Des del punt de vista d'Esquerra Republicana i atenent els compromisos que tenim amb els nostres electors i atenent els compromisos programàtics de la majoria parlamentària i atenent l'acord d'estabilitat parlamentària i atenent les votacions del Parlament de Catalunya i atenent el que van demanar els ciutadans massivament l'11 de setembre de l'any passat i el que segur que demanaran massivament l'11 de setembre d'aquest any, és a dir, demà passat, doncs és evident que els ciutadans de Catalunya han de decidir, que els ciutadans de Catalunya han de ser consultats, que han de poder protagonitzar un referèndum, que aquest referèndum no ha d'anar més enllà del 2014, perquè aquest és l'acord.
I si no?
I si no, nosaltres no ens plantegem cap escenari que no sigui aquest. No ens plantegem cap escenari que no sigui aquest. Per tant, nosaltres no entrarem a especular sobre escenaris alternatius ni escenaris futurs, perquè l'especulació sobre escenaris alternatius i futurs afebleix la posició present. I com que nosaltres no tenim cap intenció d'afeblir la posició present, que és que els ciutadans seran consultats i aniran a votar i participaran en un referèndum el 2014, com que nosaltres no volem afeblir en cap cas aquesta opció, no entrarem a especular sobre alternatives futures, i ens mantindrem estrictament compromesos en el compromís programàtic, en l'acord d'estabilitat parlamentària, en les votacions del Parlament de Catalunya, que em sembla que això és el que hem de fer.
Dues preguntes breus meves i deixo que la Pilar, el Joan, el Màrius i el Xavier continuïn la conversa. Quan parlem de consulta, parlem, segons Oriol Junqueras, de consulta vinculant.
Del tot, el que fa vinculant un referèndum és el seu resultat.
Sí.
Allò que converteix en vinculant un referèndum és el seu resultat. Per tant, del tot, vinculant. I el referèndum sobre què es fa? Es fa sobre una pregunta. I la pregunta ha de ser una pregunta clara. Clara. Per què? Perquè la resposta sigui explícita. I quines són les respostes més explícites possibles en el món? Doncs un sí i un no.
Quina pregunta li agradaria?
Doncs una pregunta que sigui clara.
Per exemple,
vol que Catalunya sigui independent, vol la independència de Catalunya, vol que Catalunya sigui un estat independent, alguna pregunta d'aquest tipus, una pregunta clara, que entengui tothom, no només els votants, que és molt important, òbviament, sinó que a més no dongui dubtes interpretatius tampoc en la comunitat internacional.
Pere Navarro ha dit fa uns moments als matins de TV3 que finalment Mas s'ha sumat al que sempre ha dit el PSC, fer una consulta pactada i encetar diàleg amb el govern espanyol.
Jo, com que no tinc per costum valorar el que els altres diuen, perquè llavors entraríem en una espiral de valoracions i contravaloracions, no ho valoraré, diguem-ne jo. Escolti, em sembla molt bé el que digui tothom, en tot cas està molt clar allò a què estem compromesos, i a més està per escrit, i està reiteradament escrit en els programes electorals, en l'acord d'estabilitat parlamentària, i per tant jo em limito a remetre'm a l'exigència de que tothom compleixi allò que s'ha compromès a complir. I què és el que farà Esquerra Republicana? Esquerra Republicana farà tot el possible per ajudar a que el govern compleixi allò que s'ha compromès a fer. I Esquerra Republicana no farà res que perjudiqui el fet de que el govern compleixi allò que ha de complir. Per tant, si perquè el govern compleixi uns pressupostos, doncs Esquerra Republicana està predisposada a estudiar la possibilitat d'aprovar pressupostos, com ho ha estat a l'any 2012 i a l'any 2013. L'any 2012 no va poder ser perquè Convergència i Unió va preferir pactar-los amb el Partit Popular. L'any 2013 no ha pogut ser perquè el govern espanyol no ens ha informat de quins ingressos teníem i, per tant, és impossible fer uns pressupostos si no en saps els ingressos, i el 2014 nosaltres estem predisposats a fer-ho. Quina és la condició que posa Esquerra Republicana davant de la possibilitat d'aprovar pressupostos? Doncs és una condició, jo crec que molt clara i fàcil d'explicar, i per tant, tant de bo els oients que ho creguin oportú, doncs ho transmetin sempre que algú els hi pregunti. En un context especialment injust com el que vivim, en un context especialment injust que ens imposa l'Estat espanyol, perquè és qui determina el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, és l'Estat espanyol qui decideix si ens paga o no ens paga allò que ens deu, és l'Estat espanyol qui decideix si ens podem endeutar o no ens podem endeutar i en quina mesura ens podem endeutar. Davant d'aquest panorama profundament injust, hem de procurar que, almenys en termes percentuals, almenys en termes relatius, aquests siguin els pressupostos socialment més justos de la història. I per tant siguin els pressupostos que en termes relatius destinen més diners en l'àmbit de l'ensenyament, de la salut, etc, etc. I si aquesta condició es compleix, Esquerra Republicana està clarament predisposada a aprovar aquests pressupostos amb la confiança també que, ateses les circumstàncies dificilíssimes que viu el nostre país, hem de fer tot el possible per donar senyals de que treballem pel benestar dels nostres ciutadans, que de fet és el nostre objectiu prioritari i que de fet, entre altres raons, per això som independentistes, per dotar-nos de les millors eines possibles per treballar pel benestar dels nostres
ciutadans. I llavors si s'ha d'entrar al govern es centra?
Esquerra Republicana sempre ha explicat, i ho he explicat moltes vegades, que Esquerra Republicana està disposada a entrar al govern si tenim una data propera i una, ho repeteixo perquè quedi clar, una pregunta clara, per tal que la resposta sigui explícita.
És el que ha dit que farà el govern
doncs,
a final d'any?
Esquerra Republicana està disposada a entrar a govern si hi ha una data propera, que per tant no pot anar més enllà del 2014, i si hi ha una pregunta clara, perquè tal que la resposta sigui explícita.
Val, breument, sisplau, les preguntes.
Jo,
gràcies, Pilar.
Doncs, jo estaria d'acord en que ens hem de centrar en el 14 i no ensenyar tot el full de ruta i, en tot cas, no mirar una mica més enllà, per bé que vull recordar que l'informe del Consell de la Transició Nacional, Consell Assessor, ja planteja tot el full de ruta i diu tres coses que a mi em sembla que són les que m'has anat defensant i que no s'ha mogut mai d'aquí i que crec que coincideixen amb Esquerra. Una és el 14, la consulta per una via o per una altra, probablement, no sé si em desmentirà probablement pels vols del 14 de setembre, perquè seria després de la Diada i abans de les escoceses, i amb una única pregunta en els termes de vols un estat català independent, una cosa d'aquest estil. Això sembla bastant clar i jo no he vist enlloc cap declaració del president o del govern movent-se en aquesta línia. L'únic que ha fet el president, perquè això també ho ha dit sempre, és la consulta la vull legal, és a dir, pactada, entre altres coses per poder tenir el cens, per no fer-ho de manera cutre pel que sigui. Aleshores, ja que s'ha obert tant per l'informe del Consell on dibuixem tot això com pel que ha dit el president que si no es pot fer pactada s'ha d'anar, que podria ser el 14 però s'ha d'anar a unes plebiscitàries, aquest escenari no el podem analitzar ara perquè ara ja ha sortit, ara ja ha esclatat, la gent ens ha d'entendre. Esquerra Republicana es planteja que si no es pot fer una consulta pactada es faci unes plebiscitàries encara que fos el 14, que és una manera de consultar el poble d'una altra manera il·legal perquè no la poden impedir.
Esquerra Republicana no té cap interès en que hi hagi unes eleccions anticipades, per molt que les enquestes diguin que Esquerra Republicana en sortiria beneficiada. Esquerra Republicana no vol tenir més diputats dels que té ara, una altra cosa és que no ens quedi...
Parlo de plebiscitàries, eh?
D'acord. Esquerra Republicana no es planteja cap escenari d'eleccions anticipades, ni plebiscitàries, ni no plebiscitàries, ni que ens beneficiïn, ni que ens donguin molts més diputats, ni que ens converteixin en la primera força, perquè Esquerra Republicana té un objectiu, que és treballar pel benestar dels ciutadans, i per treballar pel benestar dels ciutadans necessitem les millors eines possibles, que són les eines d'un estat. I, per tant, nosaltres tenim com a prioritat i com a únic objectiu en aquests moments un referèndum el 2014.
Com el fem il·legal?
Com el fem legal?
Deixa'm dir bé. Per lícit sempre, vull dir, en les lleis espanyoles, si no podem fer-ho a través de la llei de consultes ni de la llei referendària, com organitzarem una consulta el 14 sense l'empara legal? Que és el gran tema,
d'alguna
manera.
El meu com, és aquest.
Sí. De moment, el nostre objectiu és celebrar un referèndum el 2014 i no sortirem d'aquí, no especularem sobre res més, perquè especular sobre altres opcions afableix el referèndum el 2014. Per tant, escolti, de moment el que hem de fer és tot el possible...
Com ho farem si no tenim el cens? Si no...
Miri, si el govern espanyol...
És que és una pregunta molt important.
Sí, tant. Si el govern espanyol ens diu que no, nosaltres què hem de fer? Doncs fer un referèndum. I si ens diu que no i que no, doncs fer un referèndum. I si ens diu que no i que, a més, si el fem, s'obriran les portes de l'infern i...
Això és igual, doncs, i el que vull és que
doncs,
sigui amb una garantia
fer.
Legal possible.
Bueno, doncs l'hem de fer.
No per tenim cens.
D'acord. Nosaltres hem de fer aquest referèndum, hem de fer tot el possible perquè fer aquest referèndum, perquè de fet, fins al moment en què posem la papereta dins de l'urna, fins aquell moment precís, en què uns de nosaltres posarem que sí i uns posarem que no, fins aquell moment només hi han dos bàndols, el dels demòcrates que volem que voti tothom, els del sí i els del no, i els que estan en contra de la democràcia i no volen que voti ningú, ni els del no ni els del sí.
Però...
Per tant, a nosaltres, en aquest país, en la nostra societat i els nostres conciutadans, els hi convé que mantinguem tota la nostra atenció, tota posada en el referèndum el 2014. I si algun dia hem de plantejar-nos alguna altra consideració, ho farem quan toqui, no, però no abans que toqui.
Jo fixi, senyor Junqueras, sí, que quan aquestes preguntes que la Pilar li ha fet, sí, jo els hi faig a la Pilar, sí, miri vostè com porto el cabell de curt.
No.
O sigui, de l'última vegada que li vaig preguntar això, em va tallar...
Jo fa molts anys que la conec a la Pilar i per això també estic com estic.
Vaig al zero. Exacte, tots dos anem pelats.
Jo només cal
aleshores com millor és que jo no la freqüenti per no acabar de perdre el pèl.
Perdoneu, jo no m'he mogut de la voluntat de fer una consulta.
Pregunta,
eh?
Ara entenc per què el barber del senyor Cerdà em deia que fa temps que no el veu, diguem-ne, eh? Perquè
jo la faig.
Com el meu, no fot. No,
escolti, dues preguntes, comentaris molt ràpids. Sí. La primera, quan hem sabut que s'ha obert una via, no sé si dir-ne de diàleg o de negociació entre el govern central i el govern de la Generalitat i que s'han posat noms i cognoms a gent que, segons ens diuen els mitjans, han d'explorar vies, això, en el fons, a vostè l'incomoda, tal com jo li dic que percebeixo, perquè aquella idea de que quan pitjor millor Espanya és intolerant i hem de sortir d'aquí a tota pastilla, vostè perd aquest discurs. I la segona, quan el conseller Vila, segurament en nom del president de la Generalitat, parla d'actituds adolescents, ahir vostè s'hi sent identificat i reflexat en aquesta adolescència?
Primera reflexió, vostè dona per segur que hi ha una via de diàleg oberta.
No, jo el que he llegit...
Jo no la donaré, no avalaré la seva suposició. És possible que sí i és possible que no, i jo no estic aquí per avaluar suposicions. Jo estic aquí per explicar quines són les prioritats i els objectius que té Esquerra Republicana i la voluntat d'Esquerra Republicana d'ajudar el govern de Catalunya i d'ajudar el govern de Catalunya a donar protagonisme als ciutadans, que són els veritables protagonistes del futur del nostre país. Per tant, escolti, em sembla molt bé que hi hagi mitjans que especulin un sentit en un altre i són lliures de fer-ho, de la mateixa manera que jo sóc lliure de decidir què és el que explico, i el que explico és el que Esquerra Republicana vol i la voluntat d'Esquerra Republicana d'ajudar el govern a donar la veu, a donar el protagonisme als ciutadans. Respecte a les actituds adolescents, escolti, l'adolescència és una etapa molt bonica de la vida, de la qual jo en tinc molt bon record, i és precisament l'etapa prèvia a la majoria d'edat, que és això el que volem. Oi que volem això? Oi que volem ser un país major d'edat? Oi que la majoria d'edat es demostra decidint de forma responsable sobre el futur? Doncs efectivament estem en una etapa adolescent, perquè estem justament en el preàmbul de la nostra majoria d'edat com a país.
Màrius.
Això és gairebé poesia, eh?
No, la primera no m'ha contestat res.
Aquesta es diu Màrius, de menys. Exacte. Tant de vosaltres es diu Màrius.
Molt bé, té la paraula.
Té tota la paraula,
Màrius.
És que t'ha superat, és poesia.
Però no és mèrit meu, Vilà, no és mèrit meu, perquè és mèrit de l'Alfred Bosch, que aquest sí que és un poeta, i ahir em sembla que en un tuit apuntava aquesta línia. Sí, sí.
A mi em preocupa una cosa, em preocupa la pressa. Jo, en tot aquest procés, no entenc, diguem, que hem d'anar a la carrera. Sobretot perquè avui estem aquí, en un espai...
Efectivament no hi anem. Fa 300 anys que hi som.
Bueno, si hem pogut esperar 300 anys, sí, ara de cop i volta, diguem, hem d'anar com un coet. Per què? Per una raó fonamental. Fa 300 anys, sí, vam tenir un problema, entre molts problemes, vam tenir-ne un, que és que les forces internacionals que ens recolzaven ens van deixar tirats, és a dir, no vam, sí, trobar la complicitat suficient, i l'imperi i Anglaterra ens va deixar, sí, en meitat de la batalla, eh? Jo em preocupa la pressa perquè trobo que encara avui Catalunya no té, sí, el suficient suport internacional com perquè qualsevol cosa que pugui fer en el futur, ja, pugui tenir, diguem, en fi, aquest consensos i l'ajut des de fora, que em sembla, i una persona com vostè, que ha sigut eurodiputat, sap, per exemple, que a Brussel·les tots aquests temes estan molt verds. Per què? Perquè encara que nosaltres portem 300 anys, a Brussel·les té la sensació que aquesta és una música bastant nova.
Precisament perquè ha sigut eurodiputat estic convençut que no estan molt verds. I per això precisament estic convençut...
Sí, però el president de la Generalitat se'n va a Brussel·les, no, sí, aconsegueix veure ni el president de la Comissió...
Que ara marxarà, per cert...
Hi ha unes campanyes brutals de l'Estat.
Sí, però el dia abans resulta que el veu Durant. No, hi ha alguna cosa que haurien de fer una mica millor. I aquesta és una mica la meva sensació. Ara,
no
estic parlant d'una dada molt concreta. És a dir, l'última vegada que va el president a Brussel·les resulta que no l'acaben veient els que l'haurien de veure.
I vostè està parlant d'una dada molt concreta, i si m'ho permet jo li contestaré de forma molt concreta. L'Estat espanyol és un estat. i per tant té totes les eines pròpies d'un estat, i Catalunya malauradament no és un estat i per això no té aquestes eines. I atès que les institucions internacionals són una comunitat d'estats i un gremi d'estats, és evident que tendeixen a prioritzar en els estats que en formen part. Precisament per això, precisament per aquesta raó, hem d'exercir el nostre dret a decidir el nostre futur. I això com es fa? Votant. Perquè què és el que reconeix el món? Reconeix la voluntat democràtica dels ciutadans. Precisament això que vostè apunta, el que demostra és que és imprescindible un referèndum, perquè la comunitat internacional el que sí que reconeix és la voluntat democràtica com a element de transformació del marc existent. Per això ho hem de fer. De la mateixa manera que abans de la independència de tants i tants països d'Europa, més de la meitat dels països que existeixen a Europa en aquest moment han fet la seva independència al segle XX, més de la meitat, per tant, la majoria. Per tant, això de la independència és una cosa habitual a Europa. Si ho han fet més de la meitat, vol dir que ho han fet la majoria al llarg del segle XX. Doncs, en la majoria dels casos, els estats que ja existien sempre han dit vigila que no et reconeixerem, vigila que no et reconeixerem, i els han acabat reconeixent a tots, sense excepció. Per tant, què és el que ens ensenya la comunitat internacional? Què és el que ens ensenya el dret internacional? Què és el que ens ensenya l'experiència europea de l'últim segle? Que tu has de fer un acte democràtic, que és ensenyar la teva voluntat a constituir-te en estat, perquè però, aquest és el pas previ al reconeixement.
Són independències la major part amb convenis internacionals després de guerres, el segle XX,
no,
Europa.
No, hi ha de tot.
Hi ha de tot, però clar. Molts són...
Hem d'acabar aquesta primera part.
Els camins
part,
per arribar a la independència poden ser múltiples, però tots són bons, és com els camins per quedar-se embarassat.
Després de la Primera Guerra Mundial i de la Segona, canvia el mapa d'Europa.
Els tertulians d'aquest programa són molt hàbils, com no pot ser d'altra manera, perquè els diu el senyor Jordi Basté, i per tant, primer et fan una afirmació i sense donar temps a que tu puguis discutir l'afirmació, et fan una pregunta amb la qual donen per bona l'afirmació. Ah, això no s'hi val, no sé, això és trampa, no? És una trampa dialèctica, i per tant, escolti, a Europa hi ha hagut de tot, hi ha hagut des de democràcies occidentals que han permès la independència de territoris que en formaven part, és el cas d'Irlanda respecte al Regne Unit, el cas de Noruega respecte a Suècia, el cas d'Islàndia respecte a Dinamarca, etc, etc, fins a casos com el que vostè plantejava, però els casos que jo plantejo també existeixen. I per tant, afortunadament, la pluralitat de tots aquests casos, en tot cas, el que sempre demostren és que ha d'haver-hi una voluntat expressada amb claretat. Per això la pregunta ha de ser una pregunta clara,
home, això
perquè
està clar,
la resposta tingui explícita.
Per cert, que tot això, i acabem aquesta primera part, després continuem parlant des de les ruïnes de la Barcelona del 1700, però ha recalcat molt a l'entrevista, molt, i a més vostè parla d'una manera molt ràpida, molt fluida, però hi ha hagut un moment que s'ha parat i ha dit, i ho ha dit repetit a l'entrevista, crec que 3 o 4 vegades. Per tant, ha d'haver-hi una, i saps d'aquí per on vaig, una pregunta.
Sí.
Aquesta mena de recalcar una pregunta és perquè intueix que això no va per aquí?
No, és perquè és molt important que el meu somriure contesta més que les meves paraules.
Sí.
Perquè és molt important.
Va per aquí.
És perquè
per
és molt important que sigui una. No, és perquè és molt important que sigui una. Val. Perquè un referèndum es fa una pregunta. I si no, si hi ha més d'una pregunta, llavors estem fent més d'un referèndum.